James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almon es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui tenim un programa força variat. Començarem parlant del projecte AINA de la Generalitat. Farem una reflexió sobre el metavers, coneixerem quina és la situació actual del kit digital i acabarem, com cada setmana, presentant un llibre. Començarem el programa amb un convidat que ja és habitual al nostre programa. Em refereixo al Dani Marco, director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat. Dani, què ens pots dir del projecte AINA? En quin moment està? Quins plans té de futur? En fi, AINA.
AINA. L'AINA és un projecte impulsat pel Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center, que el que vol és generar recursos lingüístics que permetin la inclusió del català en la intel·ligència artificial. Per explicar-lo amb un vocabulari planer, el que volem és que AINA ajudi a les màquines a entendre i parlar el català. Ensenyar a una màquina a parlar una llengua és un repte colossal. Se li ha de donar un diccionari, que és el que s'anomena corpus, i per altra banda se li ha de donar uns cursos per aprendre-la, que és el que s'anomenen models. Això és el que estem treballant amb el projecte AINA. El projecte AINA va començar el 2021 amb una primera fase que van posar 250.000 euros al BCC, en el que es va desenvolupar precisament un corpus textual. Es van descarregar informació de totes les webs, de la Wikipedia, arxius de l'Enciclopèdia Catalana, i a través d'això vam crear un corpus amb més de 1.770 milions de paraules. Estem parlant de 95 milions de frases, que és el que permet, diríem, aprendre el vocabulari. Per altra banda, ara el que hem de fer és generar els models de llengua de la intel·ligència artificial. Si el corpus és el diccionari, els models de llengua són els cursos. Aquest any fem un nou impuls del projecte AINA. Invertirem 3 milions d'euros des del Departament de la Vicepresidència i això ens permetrà no només generar aquests models de llengua, sinó també entrar en el que seria la veu. O sigui, passem del text a la veu. De fet, cada vegada més veurem com la interacció amb les màquines no és a través del teclat o el ratolí, sinó que ho farem a través de la veu, amb els assistents de veu o els reconeixements de la parla. Això és el que volem fer amb AINA amb aquesta nova etapa. Però per fer-ho, per poder ensenyar a les màquines a parlar i a entendre la parla, necessitem moltes dades. La intel·ligència artificial es basa en el tractament, no? L'aprenentatge automàtic a través de les dades. I per obtenir aquests milions de veus, el que hem engegat és una campanya. Una campanya que s'anomena La nostra llengua és la teva veu. Podeu anar al projecte aina.cat, on us demanem que llegiu unes frases i que aporteu la vostra veu a AINA. És molt senzill. Anar a projecteaina.cat i seguir les instruccions. L'objectiu és tenir milions i milions de veus de diferent tipologia. Necessitem veus de tots els accents, d'homes, de dones, de gent gran, de joves, i així farem que les màquines entenguin a tothom amb les seves peculiaritats. El català ha de mantenir-se a la xarxa i el futur és l'intel·ligència artificial. Per això, Aina, ensenyadora a tots. Comptem amb vosaltres.
Doncs sí, pots comptar amb nosaltres i pots comptar amb aquesta emissora sempre que vulguis per difondre pues, notícies tan interessants com la que acabes d'explicar-nos. Gràcies, Dani.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Un altre dels habituals del nostre programa és en Jordi Marín, al qual li preguntem avui el seu parer, la seva opinió sobre això que està fent tan soroll últimament, que és el metavers. Ha vingut per quedar-se, és un fake, és una il·lusió, és una bombolla. Jordi, què en penses tu del metavers?
Bon dia. Bueno, hem sentit parlar molt, no?, últimament de... els nous espais digitals, aquestes transformacions radicals, etc. Molts són escèptics, no?, sobre això, perquè ja ho vam veure en el Second Life, en el seu moment, i el fracàs que va provocar això, i realment. Jo crec que avui la nostra societat, i algun col·lega ho diu alguna vegada, ja vivim en un metavers, ja vivim hiperconnectats, no?, a tots els dispositius. Aquí el que estem fent és un pas més, no?, que és no solament estar connectat a un dispositiu i poder interaccionar amb aquest dispositiu i fer multitud de coses, sinó entrar, per dir-ho així, en una nova experiència, no?, és un pas més en això. Per exemple, si avui professionalment estem fent videoconferències, no?, i després de la pandèmia, doncs això segurament el teletreball és un fet quotidià de molts professionals i de moltes empreses. Imagineu que ara aquesta videoconferència, no?, que estem fent la podem fer recreant un espai virtual en el que un avatar nostre entra en una sala de treball i es posa a treballar. És una experiència molt més rica de treball, d'aquest teletreball, d'això que ja estem fent. Per dir-ho així, és un pas més. O imagineu un joc, estem jugant amb un joc, amb un mando contra una tele, imagineu l'experiència que ja és real, no?, immersiva, d'entrar dintre del joc i jugar dintre del joc. O imagineu en un espai més industrial, per exemple, no?, on potser estem controlant o reparant una sèrie de màquines ajudats per una sèrie de dispositius. Imagineu que puguem entrar, no?, en un espai virtual on tenim suport per fer funcionar aquelles màquines, per reparar-les, etcètera. O en un espai més de consum, no?, o l'experiència d'un client comprant, no?, que ara ja ho fem, anem a comprar online i veiem la roba, etcètera. Imagineu que aquesta experiència la transformem en una realitat virtual on podem treballar en això. Per tant, jo no seria escèptic, jo diria que és l'evolució natural de la nostra realitat. I el que cal, com a mínim, i veient els moviments de les grans empreses en aquest entorn, com a mínim, qualsevol professional o qualsevol empresa, jo aniria experimentant-ho, per si de cas, perquè sembla i és molt possible que sigui l'evolució dels nostres entorns professionals, dels nostres entorns d'oci, dels nostres entorns de consum o industrials. I, per tant, jo crec que cal preparar-se i cal començar a experimentar com serà aquest nou entorn, aquesta evolució a l'era digital, de la mà d'aquestes tecnologies i d'aquests nous espais. Gràcies.
I avui tenim, jo diria, el privilegi de tenir amb nosaltres l'Albert Martínez, director general de Red.es. Bé, Albert, doncs estem en plena expansió, potser diria jo, del kit digital, implementació, i bueno, qui millor que tu perquè ens expliquis com està funcionant arreu d'Espanya i sobretot ens interessa també aquí a Catalunya, i per les dues parts, per els implementadors, per dir-ho d'una forma, i pels empresaris que reben aquests ajuts per millorar la seva digitalització. Vinga, endavant.
Molt bon dia, Tomàs. Bueno, la veritat és que més que en plena expansió estem començant. Vam començar La primera convocatòria, les ajudes ja es van obrir i a partir del dimarts, del 15 a les 11 del matí, ja es podien demanar les ajudes per part de les empreses. La veritat és que creiem que el programa està responent a el que volíem, la capilaritat. A hores d'ara ja portem, en aquests 3 dies, 20.000 sol·licituds. Per tant, jo posaria en valor el fet de que les pimes, en aquest cas s'enfoca a empreses de 10 a 49 empleats, però la informació els ha arribat i estan demanant, evidentment, les ajudes. Aquest és una convocatòria, una aclaració prèvia. Aquesta convocatòria s'ha obert en un termini de 6 mesos i és per concurrència no competitiva. Per tant, serà o durant 6 mesos o quan s'acabin els fons. Jo també, Tomàs, aprofito per animar les empreses de 10 a 49 empleats a que demanin l'ajuda i ho demanin quan abans, perquè quan s'acabin els fons, doncs la convocatòria ja es tancarà. Ja també recordar que poden entrar al portal www.accelerapime.es i allà es poden inscriure i poden tenir tota la informació respecte al kit digital.
Quan dius 20.000 sol·licituds, de quina banda? Perquè jo no sé si faig bé o malament, però ho divideixo en 2 bandes, els que faran les instal·lacions i els que les rebran.
Tenim 20.000 sol·licituds de beneficiaris. Ara parlarem dels digitalitzadors. Vol dir que empreses que són candidates a rebre la subvenció, el bono digital, 20.000 empreses ja ho han demanat. I, per altra banda, com apuntes, tenim també els digitalitzadors. És a dir, a mi m'agrada posar en valor el fet de que per digitalitzar el país teníem 2 opcions. Una era, podies treure un concurs i agafar 3 o 4 grans empreses digitalitzadores i partir-ho per territoris o per solucions, o ens ha semblat millor poder fer un procés d'adhesió d'agents digitalitzadors, de manera que també les pimes digitalitzadores puguin participar directament en aquest procés. En aquests moments tenim 3.000 digitalitzadors ja donats d'alta, avui en pujarem 700 més i cada setmana anirem entre 500 i 700. La veritat és que a mitjans d'abril jo crec que ja estarem cap als 6.000 digitalitzadors donats d'alta.
Jo crec que realment aquesta iniciativa que heu agafat és la que sempre ha demanat el sector de la pime tecnològica, que es queixaven moltes vegades de que només les grans multinacionals tenien accés a aquestes coses. O sigui, crec que ha estat realment molt ben rebut el fet de que qualsevol pime, amb unes condicions, evidentment, de que funcioni, doncs té accés ara a poder formar part d'aquest programa. Aquestes xifres que estan donant, 20.000, 3.700, clar, no sé què representen front al total o front a les vostres expectatives.
A veure, la primera convocatòria, aquesta que són empreses de 10 a 49 empleats, aquesta convocatòria ha sortit amb 500 milions d'euros. Les ajudes són 12.000 euros per empresa. I això vol dir que els fons s'exhaureixen amb 41.600 peticions. Això vol dir que els 3 dies d'haver obert la convocatòria ja tenim peticions per 20.000. I, per tant, insisteixo, les empreses que ens estan escoltant ara, que demanin quan abans l'ajuda, si realment la necessiten.
Sí. Sí, per suposat. Clar, d'entrada sembla espectacular, no?, que en 3 dies tinguem el 50%, però potser són tots els que ho saben. I per això jo també vull, des d'aquest programa de ràdio, que ens estan sentint molts empresaris, i ara vull, com sempre, demanar-te que li diguis a un empresari que ara ens està sentint i que potser ho sent per primera vegada o que potser pensa, no, jo no formaré mai part d'aquest programa, que l'animis a que qualsevol empresa normal i corrent, com la d'aquell senyor que ens està sentint, té accés. O sigui, anima.
Aquest programa Kit Digital té una vocació molt transversal i molt capilar. És a dir, volem arribar a les empreses per sota de 50 empleats. Aleshores, qualsevol empresa en qualsevol sector podrà accedir a les ajudes. Jo animaria que entressin al portal accelerapime.es i ja coneguin el programa i des d'allà ja podran sol·licitar l'ajuda. Crec que és una oportunitat perquè en molts casos la intensitat de l'ajuda arribarà al 100%. Per tant, vol dir que només hauran de pagar l'IVA i després l'IVA el poden recuperar en la majoria dels casos.
I encara que ja ho hem dit més d'una vegada i vosaltres des de Red.es no pareu de fer difusió del tema, quines són les coses que aquesta empresa PIME que ens està sentint ara pot demanar i quines no pot demanar? Perquè d'entrades, jo vull un aire condicionat.
No. És a dir, el programa són solucions bàsiques de digitalització. Vol dir que es finançarà software. Hardware, en aquests moments, tal com està l'ordre de base, no es contempla. Ara, una empresa que no tingui pàgina web pot finançar la pàgina web. Una empresa que vulgui tenir una botiga online de comerç electrònic la pot finançar, que vulgui posar la factura electrònica, que vulgui tenir una aplicació de gestió de clients, que determinats gestions de processos, de logística, també es pot finançar, que tingui aquestes capes de business intelligence que ens va molt bé per saber què està passant a la nostra empresa. Això també. Llocs d'oficina virtual, també. I ciberseguretat, important en aquests moments. Tant financem el que són les connexions, la protecció dels dispositius, com pròpiament ciberseguretat, anti-malware, anti-spy, etc. Per tant, animaria les empreses, vamos, a demanar, perquè amb 12.000 euros segur que poden millorar el seu nivell de maduresa digital. Una qüestió important per demanar, si em permets, Tomàs.
Sí, per suposat.
Per demanar l'ajuda. Per demanar l'ajuda és obligatori fer un test de maduresa digital que està al portal Accelera PIME. Per tant, això vol dir que es poden inscriure, poden fer el test de maduresa digital i després ja poden demanar l'ajuda. És molt fàcil el test de maduresa digital. Són 13 preguntes i es pot fer en 5-10 minuts. I, per altra banda, també dius ho hem fet fàcil aquesta vegada. No cal aportar documentació. La documentació la consultarem nosaltres amb les bases de dades. Ens hauran d'autoritzar a consultar aquesta documentació amb les diferents bases de dades. Però ho hem volgut fer molt fàcil.
No, realment, torno a dir-te, perquè ja hem parlat d'aquest tema, que aplaudeixo aquell comentari últim que has fet. És, de vegades, complicadíssim per algú recollir i aportar, en aquell moment, vull dir, tota la documentació. Jo, si ara em deixes que simplement declari que sí que ho tinc, evidentment ho haig de tenir perquè després ho esbrinareu, però, clar, això ajuda tremendament al fet de començar amb el tema. No sé si amb aquest poc temps que aquests 3 dies que portem ja tens alguna anècdota, alguna cosa que ens puguis explicar.
No, encara no. Ara hem estat molt centrat aquests dies en que els sistemes funcionessin correctament, en atendre moltíssimes dubtes que havien i, per tant, a veure, una mica satisfets, sorpresos de la rebuda que està tenint el programa. O sigui, jo crec que aconseguirem la capilaritat que ens havíem fixat.
Sí, parlant d'aquesta capilaritat o d'aquesta transversalitat que parles, no sé si tens ja dades d'aquests 20.000. A quins sectors pertanyen? Són...
No, quin tipus? No. La setmana que ve estem tenint tota la capa de business intel·ligents, precisament, de tot el que està entrant. Comencem a tenir dades, però la setmana que ve ja començarem a tenir depurades, des d'on es demanen, sectors, etc.
Vale, doncs la setmana vinent farem un altre mini...
15 dies, perquè acabem de...
Sí, 15 dies, et deixo 15 dies. Bé, jo crec que de moment el que volíem saber ho sabem, però no sé què vols afegir, aprofitem que encara ens queden uns minuts.
O sigui, estigueu empreses de 10 a 49 empleats, és concurrència no competitiva, per tant, vol dir que els fons s'assignaran per ordre de sol·licitud. Animeu-vos a que demaneu la subvenció i crec que segur que en podeu treure profit i segur que amb això podeu millorar el nivell de maduresa digital i, òbviament, el nivell de productivitat, eficiència de la vostra empresa.
No, i evidentment que, a part, que és que si no ho fan, es quedaran enrere. Vull dir, és impensable avui que una empresa no estigui digitalitzada. Aquest és un primer pas que jo us torno a felicitar perquè ja cada vegada que parlo amb vosaltres us felicito perquè realment crec que és una grandíssima iniciativa i, sobretot, la forma en la que heu fet, no? Aquesta capitalitat, la transversalitat, el fet de que puguin accedir digitalitzadors, PIME... En fi, espero que acabi com ha començat i res, d'aquí 15 dies, com has dit, et prenc la paraula i tornarem a veure com està funcionant el kit digital. Gràcies, Albert, doncs.
Tomàs, moltíssimes gràcies i ens veiem en breu.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem del mal ús que se'n pot fer de la ciència i ho farem amb Els ous fatidis, de Mikhail Bulgakov. Aquesta obra es va publicar per primera vegada el 1924, però no ha estat fins aquest 2022 que no hem tingut la seva traducció al català i ho ha fet l'editorial Coma Negra. Us faig una breu ressenya de la història. La història ens situa a Moscou, el 1928. Quan un reputat zoòleg, en Vladimir Petrikov, fa un descobriment una mica per casualitat. Amb el seu laboratori, s'adona que un raig vermellós pot fecundar d'una manera molt, molt ràpida unes amebes que està analitzant. A més, aquest mateix raig el que fa és fertilitzar els ous d'amfibis amb una velocitat extraordinària. El que passa és que el resultat d'aquesta fertilització són uns amfibis molt agressius, extremadament perillosos. En aquell moment, en Petrikov decideix mantenir el descobriment en secret per tal d'analitzar totes les conseqüències d'aquest raig vermellós i veure realment quina aplicació se'n pot fer. Però el descobriment transcendeix a la premsa i a les autoritats que el volen utilitzar. I el fet és que el país està assolat per una greu crisi alimentària. Una pesta està afectant a totes les granges de gallines i això comença a tenir greus problemes alimentaris amb tota la població. Per tant, el govern, les autoritats, decideixen expropiar aquest descobriment que ha fet en Petrikov per fertilitzar els ous de les gallines i així solucionar el problema alimentari. Malgrat que tots els científics diuen que això no es pot fer, que això és una mica perillós, les autoritats no els fan cas i inicien un pla esperpèntic per fertilitzar aquests ous. Ja us anticipo que la cosa no anirà massa bé, però no patiu, no us faré cap spoiler. Haureu de llegir la novel·la per descobrir què pot haver passat. Quin seria el toc tech o el toc científic que té la nostra història? Doncs la novel·la parteix de la premissa d'un descobriment que fan els científics, però que és a les autoritats qui decideixen, doncs, defugint els consells de la comunitat, d'utilitzar-lo una miqueta massa aviat. I, per tant, no escoltant el consell que farien els científics de mantenir la prudència abans de, diguem, exposar-ho a tota la població. Actualment hem viscut una situació de pandèmia i també hem vist una mica com quina era l'opinió de la comunitat científica i qui eren els actes que feien les autoritats del moment. I ja s'ha vist que algunes vegades doncs, no anar de la mà de la comunitat científica fa que les coses no funcionen massa bé. Aquesta obra es va publicar el 1924, i ja us dic que no va sentar molt bé el règim soviètic del moment, ja que els deixa una mica, els ridiculitza bastant amb l'obra. Bueno, en general, amb l'obra també no deixa massa bé a la població, eh? Vull dir, és una miqueta, és una obra, una sàtira molt, molt divertida. Els ous fatídics és un text enginyós i molt crític, que barreja diferents gèneres, com podrien ser la ciència-ficció, la sàtira política i també el terror. Ja us dic jo que és una combinació potser no apta per a tots els públics. Però la seva brevetat, que té poc més de 130 pàgines, fa que sigui una lectura molt àgil i molt interessant perquè t'atrapa des del principi i vol saber com acabarà tota la bogeria que s'ha plantejat. I és que hem de deixar que sigui la comunitat científica qui marqui la pauta dels descobriments que es fan i no ho faci l'agenda dels polítics. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
I un cop més hem arribat al final del programa. Avui ha estat un programa amb forces convidats. El Dani Marco, que ens ha presentat el projecte AINA. Una interessant reflexió d'en Jordi Marín sobre el metavers. L'Albert Martínez, de Red.es, ens ha posat al dia sobre la situació en aquests moments del kit digital. I ha tancat el programa, com de costum, la Marta Clua, que en aquest cas ens ha presentat el llibre Els ous fatídics. Res més, fins la propera setmana i ja sabeu, el món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.